A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Anem a parlar de com es va muntar el cau, però no amb qui va muntar el cau, sinó amb qui va estar allà mentre es muntava, que també és un altre punt de vista. Saludem a Ferran Vilanova. Ferran, bon dia.
Bon dia.
I saludem també, ens hem canviat de cadira, Vicenç Moranda, bon dia.
En aquell paper tan complicat. Bon dia.
Perquè, doncs, la productora d'en Ferran Vilanova, Flexic, és la que s'ha dedicat a documentar per encàrrec del Consorci del Patrimoni de Sitges, doncs, això, com es van tornar a posar les obres en el Museu del Cau Ferrat. Vostès poden, ho posarem a la nostra web, vostès poden comprovar el resultat d'aquesta tasca, un documental de 15 minuts aproximadament, que, doncs, això explica com el making of, que es diu en llenguatge especialitzat, de com es va tornar a posar les peces al Cau Ferrat. Ferran, Com es va plantejar, com et va arribar aquest encàrrec, què es va fer d'entrada?
Bé, nosaltres amb en Vicenç vam parlar un dia de la idea de que s'estava fent tota una reestructuració dels museus i que no vèiem que no s'estava documentant el procés, o que ens feia l'efecte que no s'estava fent, i vam creure la convenient parlar amb la Vinyet Panella, i li van proposar. Ella en seguida ho va trobar una idea fantàstica, que era necessària per comunicar la feina que estàvem fent, uh-huh. I ens van posar manos a l'obra, com diríem.
D'acord, per tant, doncs, partim d'una base que és un museu sense res, oi?
Sí, nosaltres vam entrar just un mes abans de que es comencés a penjar l'obra definitiva, o sigui, tot el que és l'edifici ja estava condicionat perquè entrés els quadres i tota l'obra artística. A partir d'aquí va ser fer un seguiment de tot aquest procés i vam entrevistar les 5 persones que veiem que, consensuant amb el consorci, podien donar un testimoni de tota la feina que s'estava fent.
Uh-huh. Aquestes 5 persones, que són la directora i els responsables artístics de tot el procediment de reconstrucció de recol·locació, més que de reconstrucció, del que és el cau. Això mereix una planificació, òbviament.
Per part nostra o per part vostra? De tots, em sembla. Va ser una mica difícil encaixar-ho perquè, clar, ells tenien molts fronts oberts, i amb l'últim que pensaven era que estarien allà unes persones gravant com es anaven fent els passos, no? Però dintre de tot vam saber encaixar en l'engranatge de manera que no fóssim gaire intrusius, que deixéssim treballar sense que ells tampoc es donessin compte de que estaven sent enregistrats, i també buscar una mica aquesta frescura, no? de veure el procés sense intervenir-hi directament.
I ara, vist des de fora, hi ha més ordre o hi ha més caos en una reconstrucció d'aquestes?
El dia de la presentació fèiem referència. Qui contempli el vídeo li donarà la sensació que tot ha estat plamat, estructurat, i s'ha desenvolupat des d'un punt de vista, vaja, amb una fluïdesa absoluta. Segur que és cert pel que fa referència al trasllat de les obres i a la col·locació, però el desenvolupament ningú se li escapa que l'entorn del Cau Ferrat, durant el procés de remodelació i de reconstrucció, ha viscut moltes coses a la vegada, molts petits fronts oberts, com deia en Ferran, a la vegada, i el documental no fa referència a això. El documental, en el fons, és allò, la cirereta d'un pastís que, per fer-se, no només ha trigat molt, sinó que ha merescut molt d'esforç i, en alguns moments, molta tensió. D'entrada, val la pena també dir, això no és desmuntant el cau. Ens hagués agradat que hagués estat desmuntant el cau, és a dir, que hi hagués hagut aquell, de bon començament, aquell principi de dir, no, des de bon començament vostès venen aquí amb les càmeres i ens emprenyem, i si hem de plasmar alguna discussió, doncs el plasmem, però era massa tard quan li varen presentar la qüestió a la directora del Consorci del Patrimoni, i el context també ha anat redirigint el projecte fins a això. Nosaltres, quan vàrem parlar d'aquest projecte amb Vinyet Penyella, era el desembre del 2012. Aleshores hi havia al Miramar aquella exposició que molt recordaran de les obres mestres del Cau Ferrat, on hi havia aquella selecció que havia fet Ignasi Domènech com a comissari o responsables del Consorci d'algunes de les obres. En Ferran va filmar el desmuntatge d'aquella exposició perquè la idea inicial era poder veure on es traslladaven totes aquelles obres, d'on tornaven a venir, on anaven a parar i, en definitiva, que com vivien aquelles obres, diguem-ne, la solitud d'estar esperant la reconstrucció del Cau Ferrat. Això, per tota aquesta multitud de processos administratius, per allò de la seguretat de no vingueu a filmar, que Déu-nos en guard, que tal, doncs ho vam deixar córrer i el procés de filmació, diguem-ne, estricta va començar, com deia en Ferran, el setembre del 2014, el dia abans de l'11 de setembre, la vigília de l'11 de setembre, quan el museu estava ja mínimament net i d'elements, d'andròmines, i mínimament també netejat com per poder ser filmat.
No? Uh-huh. I aleshores us enfronteu amb unes parets buides que s'hauran d'omplir, el mateix que els operaris que han d'anar-les omplint. Com funcionava això? Us trucaven, escolta, que demà vindran dues obres, o com anava això?
Home, només va passar això en un cas concret, que és l'arribada del Greco. Bueno, els Grecos, no? Eren els dos, o un d'ells, no recordo ara. Bueno, un d'ells segur.
Un d'ells, el que estava exposat a Màlaga. A Màlaga tenien, ara no sé si era la Magdalena o les Llàgrimes de Sant Pere, però en qualsevol cas, els que estaven, diguem-ne, fora de viatge i van venir per la inauguració del museu i després anaven a Barcelona a la Fundació Gòdia, perquè hi havia una altra exposició del Greco i van anar cavalcant d'un lloc a l'altre. Doncs l'arribada d'aquells grecos, que va ser cop de telèfon d'Anna Llanes, venen aquesta nit, vinga, aquesta nit, corrents i de pressa.
Que són una de les imatges que es veuen en aquest documental.
Sí, perquè vam creure que potser al mostrar de nit l'arribada de l'obra, com s'obren les portes del museu, tenia un punt molt atractiu, saps?
Dona un punt de nocturnitat, tot plegat, de dir, ai, sembla que ho faci d'amagat,
no? Sí. Doncs per això vam triar que en aquest cas concret era important estar en el moment, no? Per el que és la resta, jo crec que vam plantejar una estructura bastant flexible i anàvem setmana a setmana veient el procés, què és el que feien, què és el que quedava per fer, i ens anàvem adaptant una mica en funció del que vèiem. Si durant una setmana avançaven molt ràpid, doncs havíem d'estar més, i si hi havia un cert peron en uns dies, doncs aleshores esperàvem una mica el moment oportú per no gravar coses que ja estaven penjades i ja veia que no contribuïen a fer aquest procés de la posta a punt, no? Uh-huh. del museu. Així hem funcionat i jo crec que ha anat prou bé.
Us heu fixat molt en la amb les sensacions, amb la impressió que feien els tècnics, els responsables, quan veien l'obra penjada, o fins i tot amb la tensió del moment que es penjava l'obra, perquè tots ens podem imaginar allò, una cristalleria posada sobre d'un una cristalleria d'un valor, doncs probablement o gairebé incalculable, té un grau de responsabilitat per qui la posa més important, i quan veiem posar aquelles copes allà sobre, us heu anat fixant molt en aquests detalls perquè qui estigui veient la imatge, el documental, doncs també pugui captar aquella tensió del moment, suposo.
Sí, bé, l'Ignasi Domènech, per exemple, en el documental parla sobre aquest aspecte de com organitzar tot el procés perquè no hi hagi cap problema. Estem parlant de materials molt valuosos i delicats. Llavors, ells van organitzar tot el que és el muntatge en funció d'uns criteris de seguretat, etc. Però bueno, no diré
ho explicaven d'una forma molt detallada, precisament per la vàlua del material i perquè determinades peces podien afectar-ne d'altres. Ens comentaven, perquè vàrem fer tot un seguit d'entrevistes que eren evidentment molt més llargues que no pas els fragments que es veuen en el documental, però fins a quin punt, doncs, moltes d'aquelles peces de ferro que hi ha al Cau Ferrat no podien ser-hi en el moment en què es pengessin determinades obres. Una obra rellisca de les mans d'algun operari i hi ha per allà alguna peça de ferro de les que tothom coneix al Cau Ferrat i queda partida en dos ben maca i no hi ha manera de poder-la recuperar. Per tant, hi havia tota una feina prèvia d'estructuració de la recol·locació de les obres en el cau perquè unes, en determinats casos, en què pogués passar algun descuit, no tingués unes conseqüències bastant fatals, no? I aquest és una de les qüestions en les quals incideix el documental. Per una banda, aquesta pulcritud en el procés de recol·locar les obres, i per altra, doncs el que neguitejava el col·lectiu de restauradors, conservadors, responsables de col·leccions i a la pròpia directora i els muntadors, que és el d'aquest entorn del Cau Ferrat que pot afectar molt a les obres i que evidentment calia protegir les obres d'aquest context, d'aquest escenari tan bonic en el qual es troba el Cau Ferrat. I el documental es dedica també en bona part a copsar aquest neguit, aquest rum-rum que tothom tenia a l'entorn de, bé, estem fent alguna cosa perquè les obres pervisquin en el futur i les futures generacions doncs els puguin veure tal i com nosaltres els veiem, no? Mm-hmm.
Els entrevistats s'hi van prestar amb facilitat a ser...
Molt. Sí. Hi ha aquí una qüestió també molt òbvia. El reportatge dura 15 minuts i en aquests 15 minuts el que s'ha de facilitar a l'espectador és les línies generals d'un discurs que té com a objectiu fonamental aquell que dèiem. Què han fet totes les persones del Consorci del Patrimoni, de la primera a l'última, perquè hi ha treballat tot el personal del Consorci, perquè l'interior, perquè el Cau Ferrat pervisqui d'aquesta manera, i segona, evidentment, quina responsabilitat ha tingut cadascun tot això. Com comentava en Ferran, es va parlar amb Vinyet Panyella de quines podrien ser les persones. Evidentment, no apareixen totes al Cau Ferrat. Hi ha persones que et diré, com en Pere Izquierdo, que ha tingut un paper fonamental en la recol·locació de les obres, que no hi apareix, però les cinc persones que hi apareixen són, per un costat, l'Ignasi Millet, que és un expert en conservació preventiva, i el responsable de l'empresa Grob, que era l'empresa del muntatge, i a part és una persona encantadora que s'expressa d'una manera molt, molt vehement, l'Ignasi Domènech, el cap de col·leccions del Consorci del Patrimoni, la cap de conservació, que és l'Anna Llanes, que és qui diríem que aporta, i en Ferran a la primera ho va veure això, un cert vessant, no sé si dir emocional o poètic en el seu testimoni.
També és qui posa, em sembla, hi ha una imatge de l'Anna mirant com posen el quadre amb una tensió afegida.
Allò d'estan posant els grecos a veure com ho deixem, això.
Que no caigui això.
Exacte. Evidentment, Vinyet Panyella i en Pep Pascual, el restaurador del Consorci del Patrimoni. Al final, entre les persones que nosaltres teníem al cap i les que Vinyet Panyella va dir, doncs mira, a mi em sembla que també hi ha aquests cinc testimonis que en els 15 minuts apunten els elements bàsics d'aquest documental que vol sobretot incidir en això, en la feina i sobretot en aquest objectiu final, que el cau, que es faci quelcom en el cau que es mantingui en el temps per les futures generacions.
Per què 15 minuts? Això ja ho teníeu previst d'entrada? Això és el que va sortir en funció del material?
No, de material n'hi havia per fer una peça més llarga. El que passa és que enteníem que si el vídeo havia d'estar penjat en el museu, d'un recorregut que ja vens potser cansat o aguantar més d'un quart d'hora veient un audiovisual ens semblava una mica excessiu. Llavors vam marcar d'un inici i fer una peça que la poguessis gaudir en un marc de visitar el museu.
Això és un problema a l'hora de muntar-ho? És a dir, intentar resumir tot aquest procés de muntatge en 15 minuts? Més que, jo què sé, en 25, que probablement sí. Hagués anat una miqueta més de joc?
Sí, home, sí, sí. Pensa que hi havia només d'entrevistes quasi 3 hores. Llavors, és evident que en una entrevista la gent parla, dubta, es para, comença, vull dir que no és que les 3 hores fossin bones, però vam tocar una mica, d'una manera molt quirúrgica, els fragments que necessitàvem per anar construint aquest discurs i sobretot, el vídeo sí que explica el procés del muntatge, però també jo estava com molt preocupat perquè no fos un vídeo tècnic, que ho pogués veure una persona i d'alguna manera que li arribés l'impacte d'entrar per una primera vegada en el Cau Ferrat i veure el que li transmet, no només amb l'obra, sinó també amb la llum, amb l'atmosfera que hi ha. I per això vam aprofundir molt amb aquesta vessant més emocional, no sé si poètica, no? Però sí que té alguns fragments on la música parla per si sola i fa que l'espectador, jo crec que es pugui desconnectar una mica del fil conductor que és que estem muntant de nou un museu, sinó que estem el posiciones d'una manera com que està gaudint del museu. I hem intentat trobar un equilibri entre aquestes dues línies, la més funcional narrativa i la més lírica, per dir-ho d'una manera.
En qualsevol cas, utilitzeu elements visuals doncs, que són molt atractius, com per exemple el time-lapse, oi? Que doncs, permet veure doncs, aquestes, fins i tot hi ha una imatge de que es veu com el sol va evolucionant a través d'un finestral, o doncs, òbviament la música, la música que transforma ja l'atmosfera de l'època del 19 al cau.
Sí, bé, la selecció musical l'han fet a partir del que suposem que van ser referents per en Rossinyol, no?
I de peces que podien servir, a part de ser peces musicals d'autors contemporanis de Rossinyol, diguem-ne que despertessin aquest esperit emocional que comentava en Ferran. Aquí m'agradaria incidir en dues coses. Com ell ha dit, hi ha 3 hores d'entrevistes. És clar, això no tothom ho pot assumir així a la primera i convertir aquestes 3 hores en un discurs que el veus i dius, coi, sembla que hagin veritablement contestat a la primera això i que cadascú d'ells complementi la declaració de l'anterior. Qui vull dir, en Ferran, a més de ser el realitzador d'aquest vídeo i a més de ser l'autor de les imatges d'aquest vídeo, bàsicament la seva experiència audiovisual és molt de muntador. Clar, es veu clarament, i sobretot aquells que es dediquin a l'audiovisual, com això ho ha fet un muntador, perquè un no pot tenir allò 3 hores d'imatges i de discurs i, vaja, i posar-se-les davant i no perdre el món de vista, no sé que tinguis molt clar l'ofici. I aquí l'ofici ha permès que aquestes dues vessants, la vessant de aquells que vulguin veure un vídeo sobre el cau, poden veure un vídeo sobre el cau i adonar-se'n de l'esperit que desprèn aquest museu. I aquells que vulguin saber veritablement què sentien la gent que estaven col·locant les obres en un moment històric, perquè aquest procés no s'havia viscut al cau Ferrat des de la seva inauguració, doncs també ho podien escoltar a través dels seus responsables. És clar, cavalcar entre aquests dos mons i que ningú se senti exclòs, o que, com deia en Ferran, que ningú miri o rebuti, uf, ara aquí m'empatxaran de dir, no, és que els lúmens i que tal, doncs veritablement això respon també a aquest criteri d'en Ferran a l'hora de muntar, de saber equilibrar tot el que en podríem dir des d'un punt de vista comú la teca de la declaració amb el pes de les imatges. I aquí personalment crec que en Ferran ha aconseguit aquest equilibri perfecte entre una qüestió o l'altra. Qui no tingui interès en les coses tècniques pot gaudir del documental i d'aquest ambient, d'aquest esperit que ens deia molta gent que la vivís a la presentació, és que desprèn un... doncs es tracta d'això. I qui tingui doncs la curiositat en saber com s'ha desenvolupat des del punt de vista tècnic en allò bàsic, també ho pot aconseguir mirar. Mm-hmm.
Tot i que en 15 minuts, òbviament, doncs no es pot enfocar més del que...
Clar.
Però heu volgut donar un pas més, heu volgut estar a partir d'un material que pugui ser visionat per tots els públics, algun aspecte, alguna cirereta doncs, que pugui aprofitar algú que vulgui entendre alguna cosa més.
Sí, ara em venia al cap una frase que em deia sempre un muntador amb el que havia treballat molt, que em deia, quan muntes diu tot suma, saps? Llavors, jo intento sempre tenir-ho molt, molt present a l'hora de fer una peça d'aquest tipus, de que cada plano, cada seqüència et va portant una mica camí fins al final, no? I això jo penso que moltes vegades consumim l'audiovisual de manera tan compulsiva que hi ha molt de producte fet com ràpid, en el que no valores... No ho fas de manera reposada. En aquest sentit hem tingut molta sort de que per part del consorci ens han donat molta llibertat a l'hora de treballar i temps, que no és tampoc habitual.
Sí, ben preuat el
exacte,
temps.
Exacte, el temps i també de llibertat de criteri, i inclús no hi va haver-hi cap intervenció per part del consorci. Van veure la peça i tal com la van entregar ja la van donar per bona. I això també és, a vegades, en el món en què estic, costa molt que el client accepti la proposta de primeres, no? O sigui, uh-huh. Sempre hi ha un procés com de podríem canviar això, podríem canviar l'altre, i estem parlant, potser, que jo em dedico més cap al vídeo d'empresa, doncs estem parlant de peces molt curtes, que potser estan entre el minut, dos minuts. M'imagino el que deu ser fer una peça d'un quart d'hora, mitja hora, un documental de 50 minuts amb una pressió d'aquest tipus de satisfer a tothom. No, en aquest cas jo m'he sentit molt, molt afortunat de poder treballar primer amb en Vicenç o amb en Ferran Verdejo, que m'ha ajudat, i també de la llibertat que de criteri que se m'ha donat, perquè si la peça és com és amb virtuts i defectes perquè l'hem pensada així, saps? Vull dir, no hi ha hagut cap intervenció ni pressió de ningú tipus.
També ha estat així, ha sumat sempre el criteri. Hem tingut aquella sort de que no ens hem discutit mai per res, perquè el concepte visual ha estat sempre comú, o com a mínim l'hem compartit de dalt a baix. I aquí m'agradaria que en Ferran també pogués explicar quelcom que va cridar molt l'atenció el dia de la presentació, i a molts els ha agradat especialment, que són els crèdits finals, que gairebé es poden agafar de forma separada el documental, i que en Ferran va pensar així de, com li passa molt sovint algunes vegades, d'un dia per altre, crac, li va venir al cap una visió fins a cert punt onírica del museu, perquè el documental també, mirant-lo, dona la sensació que veus un Cau Ferrat, que no és exactament aquell Cau Ferrat que veus quan hi entres i comences a mirar costat i costat i veus tantes coses a la vegada que no et centres en res. I els crèdits finals eren, diguem-ne, gairebé una vocació a la memòria de Rossinyol, però fets d'una forma també molt, molt singular.
Bueno, va partir una mica de l'entrevista amb l'Anna Llanes, que ella, com dèiem abans, li dona aquest punt més emocional, no? I va deixar anar una frase que és la que em va venir al cap de... Bueno, lligava un concepte visual que ja em rondava, que és el fet de el ser la casa d'ell. Doncs m'imagino amb quina llum hauria ell veure en la intimitat tota l'obra, i jo li deia, dic, ostres, el Cau a llum d'espelma seria lo seu. I clar, l'Anna Llanes va deixar una frase en l'entrevista que vaig pensar, dic, és em va perfecta per tancar el documental, i és, no sé exactament què deia sobre
aquella frase final, que és com tenir Rossinyol sense tenir-lo, en el sentit que el Cau reflecteix, doncs, l'esperit de l'home que hi ha allà, no? I és cert que l'Anna va deixar anar, tots van deixar anar, i amb això, sí. quan parlaves de si agraïm, no només agraïm la disposició que van tenir tots, amb Pep Pasqual, l'Ignasi Domènech, l'Ignasi Millet, l'Anna Llanes i la pròpia directora i la Vinyet Panyella, cadascú va deixar anar frases molt interessants, però a l'Anna li va sortir aquesta com allò de dins, de dir, és com si tinguéssim a Rossinyol sense tenir. I un cop vam enregistrar aquella entrevista, que era una tarda de vés a saber, ja no recordo quin dia, en Ferran li va dir, alguna cosa ha de passar amb aquesta frase, no? I va passar que es va barrejar una idea visual que ja tenia amb el concepte que va deixar l'Anna en aquella entrevista.
Sí, i aleshores el que vam fer és, evidentment, no podíem entrar amb espelmes al Cau, primera perquè la potència d'una espelma no dona per il·luminar, ni tampoc podem entrar foc, evidentment, però sí que vam intentar emular el tremolor de la llum d'espelma amb uns leds, i bueno, després per postproducció doncs vam generar aquesta sensació com de que estàs veient el Cau o detalls del Cau a la llum d'espelma, per tancar una mica aquest cicle narratiu, no? I crec que són uns crèdits que donen molt de joc, és com un tancament al vídeo que li dona molta força.
Clar, en reportatges d'empresa no es fan crèdits, i menys d'aquests.
No sé, a veure si s'animen les empreses a tirar-se a la piscina.
I també van aparèixer d'una forma casual, ell cercava música i jo cercava música, i aquest tema dels crèdits va venir al cap d'allò que els que acostumem a tenir música a casa recordem que en el seu dia vàrem escoltar alguna cosa que potser li podria anar bé, això. I era, si no recordo malament, jo que sé, un CD de fa 22 anys o una cosa així, i em va venir al cap, dic, Ferran, a veure aquesta música, diu, mira, aquesta música. Llavors, clar, van encaixar les peces gairebé d'una forma, no diré que casual, però partint d'aquest pressupòsit, d'aquest concepte amb el qual en Ferran va entendre els crèdits del reportatge. I ens va cridar també molt l'atenció que el dia de la presentació hi havia part del públic aquí els crèdits van... els va agradar molt el reportatge, etc., però en canvi els crèdits els van deixar amb una imatge tan singular del Cau Ferrat que els va quedar molt, molt al cap, no?
Sí, reforça molt aquesta idea que dèiem de fugir del reportatge més tècnic o més sobri a nivell estètic i anar a buscar aquesta part potser més sensible del material. Clar, és una sort perquè estàs treballant amb una matèria prima que va perfecta, no?
És més fàcil ser sensible en un museu que en una empresa.
Exacte, vull dir, en una cadena de muntatge és molt complicat, tot i que fas una mica l'esforç, no? Però, clar, ja el que hi ha. Llavors, amb això, doncs, ha sigut fàcil dintre de que, bueno, que les idees s'han de pensar, s'han de plantejar i s'ha de veure si funcionen, perquè al final moltes vegades tu penses, ostres, això funcionarà, i alhora la veritat quan estàs al muntatge dius, doncs no, això es fa passat, es fa llarg, t'estàs anant una mica per les branques i, mm-hmm. i realment aleshores el fil narratiu de la gent que està muntant el museu és el que has de tornar constantment per anar-lo, perquè s'aguanti, si no al final estàs fent un exercici d'estil que és estèticament potser molt bonic però és buit i la gent al minut i mig ja ha perdut l'interès.
No has de perdre l'objectiu.
Exacte.
Que et porta a explicar el que expliques.
Exacte, exacte. Mm-hmm. Trobar un equilibri, no? I veure aquest llenguatge tan propi de la publicitat que moltes vegades et tergiversa el missatge, o no sé, jo crec que potser unir-ho és o trobar un equilibri entre la part formal i la part narrativa és bàsic. Vull dir,
Sí, quan se'n va massa l'estètica,
clar, doncs... i hi havia aquest perill perquè, clar, poses una càmera dintre del cau i
és tot estètic,
i tot queda
si
bé,
vols.
Tot és estètic i però bé, penso que sí que l'hem trobat, l'equilibri, i la gent del museu i el feedback que estem mm-hmm. tenint de la gent que ha vist el vídeo és força bo, i són gent de perfils molt diferents, i això és lo maco, no? Una persona que potser li agradi molt l'art, evidentment li pot entrar una sèrie de coses, però una altra persona que igual no ha trepitjat mai un museu perquè ho troba com avorrit o no sé, o té una connotació cultural que ell no s'hi sent còmode, doncs igual s'hi anima, no? Uh-huh. Encara que sigui potser per la força de les imatges o de la música i la combinació, no? Que també la música clàssica ens passa molt amb això, no? Que l'associem com
un món tancat,
no?
I
hi ha peces precioses i molt, que tenen molta força.
Per això comentava que l'ofici de muntador és imprescindible, perquè arriba un moment, sí que és cert que hi ha tantes imatges que tens com una mena de borratxera, i aquesta, o potser és millor aquella, o potser aquella també està bé, per què no posem les dues, o quina has de deixar, perquè hi ha moltes imatges que valen molt la pena i moltes que han quedat també sense posar, i al final allò, el criteri del professional que s'hi ha dedicat tant a això, no només s'imposa, és que s'imposa d'una forma natural, ho deixes reposar i al cap de dos dies tornes a mirar, i llavors hi ha un moment en què tot et sembla massa llarg, que tot et sembla massa, hi ha un altre moment que no, que li falta alguna cosa, aquells processos en què...
Ah, jo aquestes borratxeres les he pogut evitar
per ofici.
Per ofici, però també perquè tenia els ulls d'en Vicenç i d'en Ferran, i ells em reorientaven, em deien, ostres, això se'm fa una mica llarg, o igual vols dir que aquesta frase és l'adequada, o amb l'ordre en què les has construït, no? Igual aquesta frase dona peu més a aquesta seqüència més musical, on veus la llum incidint amb els vitralls, que és el que deia. Clar, tot això, fer-ho... El muntador és... una feina molt solitària. No sé, que treballis amb un auxiliar de muntatge, que en aquest cas ho he pogut fer, però tot i així també estàs molt aïllat i no saps mai fins que no treus la peça a davant de la gent que és el que veuran i que és el que percebran. Per això es fan testos, sobretot en cinema, no? en sales en el que es convida diferents tipus de perfils i aleshores es testeja una mica la resposta. En aquest cas la resposta no l'hem testejat, l'hem posat sobre la taula i hem vist que ha funcionat.
El problema és quan has visionat, quan tens tanta material, resumir aquest material ja és un problema, però aleshores un perd la pròpia capacitat per valorar si el resum respon a l'objectiu original que es plantejava abans de tenir el material.
Clar, clar. Com que també hem tingut un format molt obert, que no ens havíem de senyir
a
explicar.
Això és bo i és dolent.
Clar,
perquè, clar, no tens la quadrícula que et marca per on has de passar.
Exacte. I aleshores ens l'hem hagut de buscar, la quadrícula.
Les condicions han vingut més per les circumstàncies del procés. Els que vegin el Museu 8, que sàpiguen que aquelles imatges es van prendre el 10 de setembre i que ja no es podien prendre mai més. Encara sort que hi vam anar. Per què? Perquè el museu vivia aleshores tot aquell procés d'aclimatació amb la maquinària engegada i suposadament hi havia temps per a filmar algun altre dia. Fins que va arribar un moment en què, no recordo arran de quin acte cultural en què Vinya Penyella també hi era, i diu, escolteu-me, que ja estan allà muntant. I això va anar així, i dic, no, i com que estan allà muntant? Diu, sí, diu, ja el dilluns ja d'això. O sigui que aquelles imatges que en Ferran i un servidor vam anar a filmar la vigília de l'11 de setembre van ser les imatges que finalment han aparegut en el documental, perquè no hi havia res més filmat. I tornem a repetir el mateix, s'ha fet una obra, estem parlant del cau i del procés final del cau, però clar, els museus de Sitges han estat una obra en la qual s'han invertit en números rodons 10 milions d'euros, i d'aquest procés, que té molts vessants i molts serrells per poder comentar i moltes lliçons per aprendre,
més enllà dels legals que s'han comentat profusament,
clar, hi ha molt poca cosa documentada i que ara o ara no, o d'aquí 5 anys, 10, 20, 30, pagaria molt la pena de poder tenir. Al Maricel es van construir unes passarel·les de formigó enormes, que després es van retirar. Hi ha fotos d'aquelles passarel·les de formigó, però ja està. Com deia en Ferran, fetes amb mòbil, va venir l'arquitecte, pam, l'aparellador, pam, pam. I en canvi, des d'un punt de vista de no només arquitectònic, sinó d'història, té allò molts elements per ser motiu d'un reportatge visual més ampli, com ho hagués pogut ser, i no sabem fins a quin punt ho és o no, les obres de la biblioteca. Una biblioteca que no s'ha tocat des de la seva inauguració en un edifici de l'any 15, i una biblioteca inaugurada abans de la Guerra Civil, que ara viu la seva gran reforma. Si està molt documentada, amb moltes fotos, no ho sabem, però de moment fotografies de la reforma de la biblioteca no se n'ha vist ni una. I en canvi estem parlant d'una obra molt singular, en un edifici molt singular, d'un equipament molt estimat per tots els sitgetans i que ha format part i forma de la nostra història. Però acaba passant més o menys...
Quan els processos són complexes, en el darrer que es penses en la seva documentació.
El que dèiem, Ferran.
Sí, sí, som l'última part
del procés. D'aquesta cadena, encara que hi hagi molts diners invertits, perquè evidentment una obra d'aquesta magnitud importa una quantitat econòmica important, però aquest pensament de dir...
I no és cap ànim ocultista,
no.
Simplement que no s'hi pensa perquè hi ha altres prioritats.
És que hem viscut això, perquè esclar, com a espectadors, és a dir, anàvem allà i escoltes coses i vius coses, des del neguit dels tècnics amb la col·locació de la llum i la il·luminació, han vingut especialistes del Museu Nacional d'Art de Catalunya a col·locar les llums, i hem vist un neguit de la gent del consorci, sobretot que quedi tot bé. Vaja, ens vam fer amics de les noies de seguretat, perquè, hombre, què tal? I vinga. Perquè hi havia unes mesures molt, molt restrictives en aquest aspecte, i que si t'havies d'apuntar, tot un seguit de coses que feien que al final poguessis comprovar una mica només l'envergadura d'aquest engranatge i totes les petites peces que d'alguna manera incidien en el procés final, que no era tan fàcil com allò entra i filma, no, no era tan fàcil com això, i això és el que bàsicament això és ha condicionat més que cap altra cosa, sí. el desenvolupament del documental.
I no és un mal propi dels museus, eh? El fet de no documentar o no comunicar bé el que fas, o sigui, això a les empreses ens passa el mateix, vull dir que poden tenir un producte excel·lent i tal, però si no comuniques o no penses que després ha d'haver-hi una estratègia per explicar a la gent els valors del teu producte, la teva marca, etcètera, etcètera, doncs també entres en conflicte, perquè a l'hora de veritat la inversió està repartida. Malauradament no ho és, perquè la primera partida que es retalla amb la crisi és amb la comunicació, i de la comunicació hi penja, doncs, un munt de professionals, no? Però bueno, tornar als museus, jo crec que això també ens ha permès treballar amb una certa llibertat, el fet de que no sigui, no sé si sistematitzat aquesta manera de treballar, que dintre de tot aquest procés ha d'haver-hi una documentació. Espero que amb el temps això vagi canviant, però...
La documentació són els dossiers, entenem, dels arquitectes...
Exacte, de la documentació, diguem-ne, organitzar comunicació de portes en fora, perquè això és un valor afegit, penso. La gent ara pot anar al museu i després de veure'l pot gaudir de tot el procés que hi ha hagut a darrere.
Perquè, clar, amb la intenció de documentar el procés de tornar a muntar les peces al cau, a la pràctica heu fet un producte que gairebé pot vendre al cau. Encara que estigui pensat per estar allà dintre i perquè sigui consumit, òbviament, per la gent que compra l'entrada i que fa la ruta, que ara mateix és una ruta que comença a un lloc i acaba en un altre, i per tant doncs han de seguir i trobaran una sala on hi haurà aquella projecció. Més enllà d'això, per la gent que no hagi anat mai al cau, el vostre producte ven al cau.
Està clar. Si diguem-ne que potser no el ven en un concepte més comercial, però sí que plasma aquesta sensació d'estar davant de l'obra, etcètera, que és el que al final et motiva a aixecar-te de casa i anar al museu, qui perquè no hagi, l'experiència
qui,
és això.
Qui no l'hagi vist mai, o qui l'hagi vist fa molt de temps i no l'hagi vist reformat i vegi el documental, doncs probablement tindrà, qui més qui menys, tindrà ganes d'anar a veure el resultat final.
Com en el minut inicial, que en Ferran va resumir algunes de les frases significatives dels protagonistes del documental, des de Vinyet Penyella, que diu que és una de les fites del modernisme, el Cau Ferrat, fins en Pep Pasqual, que diu que quan entres dona la sensació que aquí dins han passat moltes coses. I evidentment el documental té part d'això, que l'espectador pugui d'alguna manera sentir empatia amb tot allò que es va poder viure aquí dins, o el significat de tot allò que hi ha aquí dins.
No estem parlant d'un museu normal, això està clar. O sigui, normal, em refereixo que part del valor del Cau Ferrat és l'espai, part important. I això, bueno, segurament els especialistes com l'Ignasi Millet ens ho van recalcar molt, no? Que és arquitectura, obra multidisciplinar, tenim una joia aquí a Sitges, i això... I, clar, és fàcil vendre-ho, entre cometes.
Una joia, doncs, que heu retratat a partir d'aquest de la cirereta, que ha representat la proposta acceptada de documentar la recol·locació de les obres, no la reconstrucció, no el procés sencer, malauradament, però sí com a mínim doncs aquesta part final del procés. Una cirereta, oi? Per una productora.
Sí. És un privilegi i estem molt contents de
ni a més en cartera d'aquestes.
Bueno, alguna cosa hi ha, però no està concretat encara. Ja ho veurem.
Doncs ja ho saben, aquest documental que poden consultar, el Consorci del Patrimoni el té penjat ja a la seva web, sinó també doncs al blog de la ràdio també. Doncs inclourem l'enllaç doncs produït per la productora Flexic, en Ferran Vilanova, amb la companyia d'en Ferran Verdejo i d'en Vicenç Morando. A tots dos, doncs, moltes gràcies.
Merci, gràcies,
Joan.
I doncs, a tots vostès, ho deixem aquí. Les 12, demà, més coses. Fins demà.
Cada dia, al matí amb nosaltres.